Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell inicia el procés per convertir-se en possible capital de la cultura catalana l'any 2024. El primer pas està l'aprovació de la candidatura al ple municipal del mes d'octubre, que s'està fent aquesta tarda de forma telemàtica. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Totes les forces han donat suport a aquesta candidatura elegant que pot ajudar a donar un impuls al sector cultural sabadellenc, ara mateix molt perjudicat per la crisi del coronavirus. El projecte es pot presentar fins al 31 de gener i competirà amb Calella de la Costa per ostentar aquest títol.
L'empresa d'inserció de Càritas diocesana de Terrassa, a Passomi, ha ajudat a tornar al mercat laboral una vintena de persones durant el 2019.
El programa en marxa des de fa 5 anys va més enllà de trobar feina als usuaris. S'encarrega també d'oferir una atenció integral per sortir de la seva situació de forma definitiva. Ho ha apuntat Agnès Benedicto, tècnica d'inserció laboral de Càritas.
L'objectiu pel qual a Passomi va ser creat és perquè aquestes persones aconsegueixin una feina de forma autònoma, depenguin d'ells sols i nosaltres desapareixem.
De les 23 persones inserides al 2019, 6 ja tenen feina de forma estable.
En esports, Juan Diego Molina, conegut com Stoikov, s'ha confirmat com l'últim fitxatge del Sabadell.
Poc abans del tancament del mercat d'hivern, el club arlequinat ha pogut tancar la sessió del Mallorca. El director esportiu José Manzanera ha fet balanç d'aquesta operació. El podrem escoltar d'aquí pocs minuts.
Són algunes de les notícies que us repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui esperem que durant les properes hores es mantingui la tranquil·litat amb domini del sol, però amb alguns intervals de núvols prims que poden anar circulant, que es faran més abundants en zones del nord del territori, especialment cap al vessant nord del Pirineu, on pot haver-hi encara algunes precipitacions febles, intermitents, que a la tarda poden afectar d'altres punts de la serralada amb una cota de neu que es mantindrà al voltant dels 3.000 metres aproximadament. Aquesta precipitació feble intermitent demà ha de minvar al vessant nord del Pirineu, però es podria mantenir de manera intermitent, com dèiem, més aviat fins a migdia o fins i tot, en algun cas, fins a primeres hores de la tarda, però serien fenòmens poc significatius. Per altra banda, demà els núvols tendiran a marxar, serà un dia bàsicament assolellat en conjunt, excepte cap a zones del nord-est. A l'itoral prelitoral, demà a partir de migdia augmentarà la nuvolositat, els núvols faran més abundants i cap al vespre podran afectar també d'altres punts del quadrant nord-est del territori. En aquest sector, demà la temperatura màxima pot quedar una miqueta més baixa, fins i tot, però la resta, demà la temperatura serà més alta que la d'avui. És tot d'augment, ho deixem aquí des de l'Estació Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 d'un quilòmetre a Sant Quirze en sentit nord, en sentit Terrassa, i també a la B30, un quilòmetre de cues a Cerdanyola, en aquest cas en sentit sud. A la P7 també hi ha problemes a Barberà, 2 quilòmetres de cues en sentit sud, mentre que a Barcelona s'hi circula a aquesta hora sense problemes. Passen 3 minuts de les 7. Els 27 regidors de l'Ajuntament de Sabadell donen suport a la candidatura de la ciutat per ser la capital de la cultura catalana el 2024. Es necessitava unanimitat de tot el ple i aquesta tarda s'ha aconseguit, tal com es va anunciar ahir després de la Junta de Portaveus. Tots els grups han coincidit en assenyalar que la candidatura ha de ser una oportunitat per rellançar el sector cultural després del pas del coronavirus. Ara bé, l'oposició també ha assegurat que volen que sigui un projecte transversal. En parla en Pol Gibert, portaveu del PSC, i Nani Valero, portaveu de la Crida.
Crec que és una oportunitat també perquè la cultura arribi a cada racó de la ciutat, no sigui una cosa només del centre d'alguns barris, sinó que sigui accessible per tothom.
No és en cap cas un xec en blanc. Per això manifestem i estarem molt atentes a que el protagonisme el tinguin les entitats, amb una perspectiva àmplia en tot moment, que cap grup polític, sigui o no de govern, en faci bandera.
El projecte s'haurà de presentar el gener del 2021 a l'Associació Capital de la Cultura Catalana, que és qui decidirà quina ciutat rellevarà Lloret de Mar el 2023.
Per altra banda, també s'ha aprovat per unanimitat, tot i que amb crítiques, l'adhesió de Sabadell a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. Tots els grups han estat a favor de sumar-se al projecte, que entre diversos punts vella perquè d'aquí a 5 anys un 8% dels desplaçaments urbans es facin amb bicicleta. Ara bé, l'oposició demana que més enllà de signar programa es facin coses. José Luis Fernández, de Ciutadans.
ningú pot no adherir-se a l'estratègia catalana de bicicleta. Ara el que toca és implementar-la a la ciutat i no hem vist cap tipus de modificació en planificació de carrils bici i no hem vist avançar o fer un tomb en l'estratègia que havia d'anterior govern respecte a la bicicleta.
Per part del govern, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha defensat les mesures impulsades a aquest mandat, com l'augment i millora dels aparcaments de bicis o la continuació dels carrils bici cap a Sant Quirze i Terrassa. De totes maneres, creu que cal més educació tant a conductors com ciclistes per compartir els carrers de la ciutat.
El ple ha arrencat a les 5 de la tarda i encara té punts per debatre, per exemple, les mocions que presentaran els grups municipals. Destaquen les relacionades amb l'habitatge, com les del PSC i Ciutadans, per reforçar la lluita contra les ocupacions. En canvi, la Crida i Esquerra consideren que cal protegir els llogaters controlant que no es pugen els preus del lloguer per sobre del límit que marca el Parlament. Els serveis municipals que ofereixen atenció al ciutadà utilitzaran mascaretes transparents per facilitar la comunicació amb persones sordes o amb implants coclears, així com amb sabadellencs amb trastorns d'espectre autista, gent gran i nens. La mesura es va aprovar a la Junta de Portaveus de la setmana passada a petició del grup municipal de Ciutadans i és previst que a partir de la setmana que ve arribin les 250 mascaretes transparents reutilitzables i homologades als serveis que les necessiten.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, assegura que s'ha pensat en tots els col·lectius i fins i tot hi haurà una partida extra de mascaretes d'aquest tipus. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Es faran servir tots els treballadors i treballadores que fan atenció al públic de l'Ajuntament i després, doncs, per exemple, els professors de cant de coral de l'Escola de Música, després a l'Escola Illa, que hi ha algun alumne amb algun problema d'un implant coclear, com comentaves, amb una escola bressol que hem detectat que hi ha algun infant amb dèficit auditiu, i després tindrem un retén, no?, per dir-ho d'alguna manera, per a alguna escola que necessiti que li faríem arribar.
Des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya consideren la utilització de les mascaretes transparents com un primer pas per reduir els problemes comunicatius entre aquest col·lectiu i l'administració. No obstant això, el consideren insuficient. Ho ha apuntat el president de FESOCA, Albert Irracaselles, en veu del seu intèrpret, Adrià Tejero.
Per nosaltres és un afegit, és un pas positiu per a la lectura labial, però no és, com bé diem, no és la solució. No tothom té la mateixa capacitat i afinitat per aquesta lectura labial, no? Marquem distàncies de seguretat, però ara, per exemple, no ens solventarà la vida ens arreglarà tots aquests problemes que estem patint per causa de la pandèmia. Sí, podem tenir aquesta lectura labial, però relativament farà molt poquet.
En aquest sentit, assegura que el coronavirus ha agreujat més les problemàtiques amb què topa el col·lectiu de persones sordes, com per exemple pel fet d'haver de ser atesos per telèfon pel metge. Amb tot, demanen a les administracions voluntat per utilitzar les aplicacions de videointerpretació que permeten fer videotrucades amb un intèrpret.
Notícies vespre.
Banc Sabadell està estudiant una fusió amb CaixaBank per recuperar la solvència que ha perdut des d'inicis d'any i, sobretot, arran de la crisi del coronavirus. La caiguda de les seves accions es pot aturar amb una fusió, una operació que permet augmentar els ingressos i reduir les despeses, tancant departaments duplicats o sucursals. Els contactes amb el Banc Basc arriben després que el Sabadell ja hagi temptejat una eventual unió amb el BBVA o el Santander.
A diferència d'aquestes dues fusions, però, l'aliança amb CaixaBank permetria que el Sabadell, en ser el banc més gran de l'operació, pogués imposar les condicions de l'acord. Una situació que no passaria si el banc liderat per Josep Oliu acaba fusionant-se amb el BBVA o el Santander, ja que són bancs més grans que els de la ciutat. De totes maneres, des de CaixaBank han respost que no estan negociant cap operació corporativa amb una altra entitat, tot i que no ho descarten en un futur. Els punts forts del Sabadell són l'àmplia cartera de clients empresa i la seva presència a Catalunya i el País Valencià. En una entrevista al Cafè de la Ràdio a principis de setembre, l'economista Joan Saborido posava sobre la taula la possible fusió amb l'entitat del País Basc.
També s'havia parlat de que hi ha alguna caixa d'estalvis per a Espanya, doncs, que té el mateix problema que té tothom, i que es podria doncs intentar fer una aliança amb una caixa d'aquestes, doncs, que està bastant sanejada i que en plan de no fer-se mal l'un als altres, perquè estan forts en territoris diferents, i s'havia parlat, doncs, per exemple, de CaixaBank, la Caixa Basca. Ho veig difícil, però bueno, és una possibilitat. O sigui, és ser proactiu i dir, no, escolta, jo faig l'operació amb aquests.
Després de la fusió entre CaixaBank i Bankia, tot just ara fa un mes, i arran de la crisi del coronavirus, sembla que el mercat està demanant aquest tipus d'operacions per engrandir la solvència de les entitats bancàries.
Càritas Diocesana de Terrassa ha ajudat a la inserció laboral d'una vintena de persones durant el 2019 a través de Passomi, l'empresa que gestiona l'entitat. En la majoria dels casos, el perfil responia a persones en situació d'atur i amb problemes per arribar a final de mes. Els responsables d'aquest projecte, en funcionament des de fa 5 anys, asseguren que l'èxit s'explica perquè no es treballa només en la inserció laboral, sinó que es fa una atenció integral.
I és que al marge de l'atenció tècnica que s'ofereix als usuaris de Passomi per formar-se en una feina específica, també se'ls dota d'eines perquè puguin sortir endavant en totes les fases de la vida. Per aquest motiu és important que el grau d'implicació de les persones que hi participin sigui total. Agnès Benedicto és tècnica d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Terrassa.
Normalment la gent que entra sap que ve a treballar i vol treballar. Hi ha un procés actitudinal que per nosaltres és el vital. Per nosaltres, més que el resultat, que evidentment és important perquè hem de donar resposta a la producció i a l'empresa, hi ha un tema actitudinal, val? I per nosaltres també és molt bàsic la voluntat de procés de la persona.
Només amb aquesta atenció integral s'assoleix l'objectiu final, que les persones que passen per a Passomi acabin treballant en una empresa convencional. En aquest sentit, el tècnic de producció de l'empresa de Càritas, Víctor Martínez, ha encoratjat aquests negocis a seguir col·laborant amb ells i apunta què és el que aporten els treballadors formats a Passomi.
Volem fer una crida a empreses que sí que coneixen i demanen gent amb empreses d'inserció o de vegades demanen perfils. I en aquest sentit nosaltres sí que fem una crida, a més amb molta seguretat, de poder oferir perfils laborals de gent empoderada, que és el que ens interessa.
De fet, al llarg de 2019 l'empresa ha pogut ocupar 23 persones, de les quals al voltant de 6 han aconseguit una feina estable.
Sobre Càritas, avui també us expliquem que ja està en marxa la iniciativa Cava Solidari, un projecte que es fa arreu de Catalunya i que ha de servir per recaptar fons per a beques menjador. La responsable d'entitats amb cor de Càritas, Mercedes Comín, ha recordat que la Covid-19 ha suposat un nou trasbals per a moltes famílies. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Moltes de les famílies que tenim a Càritas eren persones que havien sofert la crisi del 2008 i no havien sortit encara d'aquesta crisi. O alguna persona començava a veure la llum, però això ha canviat. Ara, de nou, una altra crisi ens està colpejant, perquè és una crisi sanitària i econòmica.
El cava, que porten diferents firmes de Catalunya, ja es pot trobar en diferents supermercats a un preu de 7,90 € per ampolla. En total se n'han posat a la venda 6.000 unitats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El pintor sabadellenc Alfons Borrell ha mort avui als 89 anys al seu domicili de la ciutat, de forma sobtada, després d'una llarga trajectòria que l'ha posicionat entre els millors artistes sabadellencs i catalans. El traspàs de Borrell arriba just quan acabava d'exposar a l'Acadèmia de Belles Arts i al barri de Covadonga, on s'acabava de clausurar la mostra 2920.
Nascut a Sabadell, Borrell arribava a la ciutat amb 9 anys i és aquí on es forja com a pintor abstracte. Amb només 16 aprenia a pintar observant els artistes que ocupaven els indrets de la ciutat. Durant el servei militar a Mallorca, va completar la seva formació al taller d'Anglada Camarasa. Poc després deixava l'art figuratiu i s'endinsava en l'abstracte, rodejant-se de figures com Joan Brossa, que va rellançar la seva carrera. Una trajectòria durant la qual es va trobar molts impediments. Ho explicava ell mateix al programa Al Matí el 18 de setembre passat.
Ui, em deien de tot, perquè em deien que això no saps fer un retrat, que tu no saps pintar unes mans ni uns peus ni una figura, tu no saps pintar un arbre. Clar, jo sabia que clar, jo vaig aprendre molt a dibuixar i tal allà al Mallorca, perquè, clar, jo primer no sabia si era un pi o una olivera amb els primers dibuixos, però després vaig veure que l'olivera tenia una forma diferent del pi, no? S'aprèn mirant. I, esclar, la gent em deien de tot, però, esclar, jo vaig tirar pel dret, vaig dir, aneu dient, no?
La mort de Borrell ha provocat diverses reaccions, sobretot des de l'àmbit cultural. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que Sabadell està de dol.
Sabadell, i no només Sabadell, el país ha perdut un dels seus millors artistes plàstics, un dels més rellevants i amb més projecció. Justament aquest dimecres, amb l'alcaldessa, vam estar a l'exposició que tenia a Belles Arts. Ell mateix ens va estar ensenyant la seva obra, ens va estar explicant l'exposició, vam poder compartir una molt bona estona aquella tarda amb anècdotes de treball, amb les seves teories sobre la llibertat del color, ens explicava com treballava pintant al terra, ens va estar explicant les seves exposicions més importants.
Des de l'Acadèmia de Belles Arts, la notícia ha estat un cop fort per la relació personal i professional que hi tenien. Gerard Torres Sant Martí és responsable d'activitats de l'entitat.
Tots coincidim que ens ha deixat un dels millors pintors locals, per suposat, i a nivell probablement estatal. A més, també va ser una persona que va connectar molt amb les generacions joves. Jo crec que tots els que procurem dedicar-nos a això ens va influir d'una manera o una altra.
Des del MACBA també han mostrat el seu condol a amics i familiars de Borrell, a qui han descrit com un dels màxims representants de la pintura abstracta catalana.
Més notícies quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Tan successos, la Policia Nacional ha desmantellat una web pedòfila portuguesa amb 12 detinguts en ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Sabadell.
Després de la detenció de l'administrador de la web, que es trobava a Portugal, se n'han investigat i identificat els usuaris que intercanviaven el material a través de missatgeria instantània. Els arrestos s'han produït a Sabadell, Barcelona, Girona, Càceres, Albacete, Cádiz, Castelló, Madrid, Màlaga, Múrcia i València. Segons la Policia Nacional, els detinguts són molt joves. De fet, 4 són menors d'edat i 7 vorejaven els 20 anys.
La maquinària per tenir a punt la tercera edició del calendari Puntes Rebels ja està en marxa.
A cavall entre el feminisme i la solidaritat, el calendari de 2021 homenatjarà dones de perfils tan diversos com la sabadellenca Muriel Casals o la cantant Patti Smith. Laia Ramiro, una de les impulsores del projecte, ha explicat l'objectiu de la iniciativa al programa Al Matí.
L'any passat va sorgir la possibilitat de poder fer una col·laboració des del País Basc per traduir el calendari i aquest any es va fer una demanda de veure si podia també fer-se en gallec i ràpidament ha sortit un contacte d'una gent, una cooperativa d'allà que s'han ofert a fer la traducció, a buscar punts de venda i ja estem a Galícia a tope també.
Punta Rebels es pot trobar a Catalunya, però l'edició de l'any que ve també Euskadi i Galícia, que s'incorpora com a novetat. Tots els diners que recaptin s'enviaran a un hospital del Kurdistan.
I el sabadellenc Oriol Pedrós i la barcelonina Marina Pradés han participat aquesta setmana passada a un dels programes estrelles d'Antena 3 Televisió, La Voz.
Sota el nom de 22 Duo porten 3 anys de carrera fent actuacions de tot tipus. En la seva audició a cegues a La Voz van aconseguir que dos dels coets, Laura Pausini i Pablo López, giressin les seves butaques i pitgessin el botó vermell per acceptar-los al programa. Ells es van decidir per López, que Pedrós assegura que els ha agradat molt.
La veritat és que és una persona que ens va semblar molt, molt accessible, molt agradable, molt maco. Uh-huh. L'estona que vam passar amb ell, molt bé, una estona molt agradable, on ens va compartir les seves, diguem, aventures i algunes històries i alguns consells, però molt de tu a tu, vaja, com si anessis al bar a fer una birra amb un amic.
El programa s'havia gravat dies enrere i ara s'emetran els capítols on arribarà el torn de les batalles entre membres del mateix equip.
A partir d'aquest cap de setmana i fins al 22 de novembre podreu veure La Caputxeta Vermella al Teatre Sant Vicenç i serà en sessió matinal a 11:45 cada diumenge, excepte el de Tots Sants, amb tots els personatges proveïts de mascaretes. El conte popular europeu desenvolupat, entre altres, pels germans Grimm, comença a l'hostal de la Mare de la Caputxeta,
on es prepara un bon tiberi per l'arribada de 3 caçadors que venen de la ciutat.
Quan surtin tots de cacera, el conill ja s'esparvera, la guineu fuig la primera, el cervell s'encerra.
La Caputxeta, il·lusionada amb la seva caputxa nova, es prepara per anar a portar un cistell de menjar a l'àvia i el seu gat Borrissol. El director del muntatge, Jordi Brunet, ha explicat al programa Al Matí que aquesta història de les de sempre s'explica de manera una mica diferent.
És una caputxeta diferent perquè té... Sí que hi ha una base del conte de la Caputxeta, però acaba diferent, té unes històries diferents, és molt divertida, tenim uns actors espectaculars i que penso que els nens s'ho passaran bomba, bàsicament. Mm-hmm.
El muntatge porta al Teatre Creueltenc una novetat mai vista, mascaretes a l'escenari. La història es va començar a preparar amb els actors portant-les. A les proves de so va funcionar i a partir d'aquí van seguir endavant. La situació permet als actors estar molt més tranquils, malgrat agir-hi tempesta i udolin els llops. I això es nota dalt de l'escenari. La venda d'entrades anticipades es fa a la taquilla del teatre els dissabtes de les 7 a les 9 del vespre i també una hora abans d'iniciar les representacions. Però aneu amb compte que el bosc està enrarit i un cavaller sospitós s'hi passeja.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. Els locals d'oci nocturn podran reobrir fins les 3 de la matinada, però sense fer ús de la pista de ball. El Procicat ho ha aprovat avui, segons ha informat la FECASARM.
L'aforament dels locals estarà limitat al 50%. S'hauran de programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint. A més, caldrà portar un registre d'assistents. Els bars i restaurants continuaran amb la limitació horària de la 1 de la matinada, però es permetrà el consum en barra guardant la distància de metre i mig.
El Tribunal Constitucional rebutja suspendre de forma cautelar la inhabilitació de Quim Torra, tal com havia demanat la seva defensa en el seu recurs d'empara que va presentar la setmana passada.
El ple de l'alt tribunal ha acceptat per unanimitat admetre a tràmit el recurs i l'estudiaran els propers mesos, però denega la mesura cautelaríssima plantejada per la defensa de l'expresident. El Tribunal Suprem va condemnar Torra un any i mig d'inhabilitació per desobediència, confirmant així la pena imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en primera instància.
L'absolució de Tamara Carrasco pel delicte d'incitació a desordres públics revoca el missatge criminalitzador dels CDRs.
Així ho apunta Benet Salelles, advocat de Carrasco, que considera molt positiva la sentència. Així mateix considera provat que la Guàrdia Civil ha actuat de manera absolutament incomprensible durant la investigació, ja que no va explicar l'origen de l'àudio en què es basava l'acusació.
I un últim apunt, el Tribunal d'Estrasburg condemna Espanya per vulnerar el dret de protesta durant una manifestació contra les retallades.
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per l'ús desproporcionat de la força policial contra una manifestant en una protesta per les retallades l'any 2014. Concretament, Estrasburg ha dictaminat que l'estat espanyol va vulnerar el seu dret de protesta perquè els cops de porra que va rebre una manifestació tant, la van deixar incapacitada en una manifestació a Valladolid.
Moment pels esports. Amb l'arribada de Juan Diego Molina, conegut futbolísticament com Stoikov, el centre d'esports compta amb 23 jugadors de la primera plantilla. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Però tot i que el mercat d'estiu es va tancar ja a la nit, la direcció esportiva encara té la possibilitat d'incorporar algun futbolista en fitxa lliure.
Com he sabut, Shinji Kagawa és un perfil de futbolista que encaixa amb les pretensions del club, però l'operació és complexa i encara caldrà esperar uns dies per determinar si pot arribar o no. El més important per al Sabadell és que sobre la botzina va poder aconseguir la cessió d'un atacant golejador. Va ser una nit de nervis, on tot depenia que altres operacions fructifiquessin perquè el centre d'esports tanqués el dia amb èxit. En declaracions a l'Hotel Suís, José Manzanera, director esportiu arlequinat, admet que hi va haver moments per tot.
Momentos de mucho estrés, momentos de mucha tensión, momentos graciosos también al final ya de cuando acabó todo. Y lo único es que al final, por el perfil de mercado que era un mercado atípico y un mercado que ha sido muy largo, nosotros desde hace varias semanas sabíamos que todo iba a ser en consecuencia de lo que hiciesen otros equipos. Entonces tendríamos que estar preparados para escoger bien nuestras cartas, pero que al final, si podíamos cerrar algo cuanto antes, lo preferíamos esperarnos al último día, pero es con lo que nos encontramos y lo afrontamos de la mejor manera y de la mejor forma y la verdad es que estamos muy contentos.
Com hem dit, qui va estirar d'arlequina serà Stoichkov. Tot i ser, no ser un nou pur, l'andalús va ser el màxim golejador espanyol de segona l'any passat, anotant 16 dianes amb l'Alcorcón. D'altres equips com el Tenerife o fins i tot l'Espanyol el pretenien, però el Mallorca va decidir no deixar-lo sortir a un hipotètic rival directe a la part alta. Així ha valorat la seva incorporació Manzanera.
Siempre ha hecho muchísimos goles, que conforme ha ido evolucionando un poco en su trayectoria ha ido jugando más de segundo punta con un punta más al lado, pero que sin ir más lejos en la balompédica linense, yo estaba en el Córdoba y lo vimos muchísimo que fue el año previo a firmar en Mallorca y la verdad es que perfectamente puede jugar como único delantero, puede jugar por detrás, te puede jugar tirado a un lado y ahí y al final entra en el perfil un poco de lo que comentábamos de aumentar la probabilidad para hacer goles.
I pel que fa a la figura de David Estals, el Sabadell tenia tancada la seva sessió a un conjunt de segona B, però finalment jugarà en guanya amb l'equip amb el convenciment del cos tècnic que el jove sabadellenc pot lluitar per tenir minuts.
Obrim bloc poliesportiu, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern compta des de fa uns dies amb una sabadellenca com a nova presidenta, Mònica Bosch, ha agafat el testimoni d'Òscar Cruz, que era en el càrrec des del 2011.
L'esquiadora olímpica Lillehammer 94 i Nagano 98, quatre cops mundialista, afronta ara el repte de dirigir una federació a la qual ja estava vinculada abans de la pandèmia. Ho farà amb aquests objectius.
És que sigui una federació esport 360 graus, vale? Tant de promoció, tecnificació, formació, amb tots, bueno, esports amb totes les seves vessants, viabilitat econòmica, val? Perquè una federació, evidentment, doncs, és necessari que hi hagi, no?, que sigui viable econòmicament, professionalitzar el més possible l'estructura i, sobretot, servei als clubs. Val? Al final, la federació ha d'estar al servei i ha de donar atenció als clubs, que són, bueno, que de fet, són, la federació són els seus clubs. I, per últim, el projecte olímpic i paralímpic.
La nova junta augmenta, per cert, la xifra de dones fins al 41% i la voluntat de Bosch és seguir ampliant-la. Pel que fa al projecte de la candidatura olímpica de Pirineus-Barcelona, la sabadellenca ha recordat que ja s'ha enviat la sol·licitud pertinent al Comitè Olímpic Espanyol per intentar celebrar-los el 2030.
En futbol sala, jornada de molts nervis i emocions en l'estrena dels dos equips sabadellencs de tercera divisió. El grup Zarraona va salvar un punt in extremis gràcies a un gol d'una de les cares noves de la plantilla, Guillem Ramiro.
Restaven concretament 10 segons quan el castellarenc va marcar el 3-3 final davant l'Olímpic Floresta. Un bon debut per un Ramiro que, més enllà de ser el protagonista del partit, destaca també la bona rebuda que ha tingut a la casa raonista.
Molt bé, estic encantat amb l'equip. Som una pinya increïble dins i fora del camp. Ens portem tot genial. Quedem fora del... No sé, hem connectat tots d'una manera increïble. I m'està encantant jugar aquest any.
I a Rubí, l'amics del Pau Nou Escorial va suar de valent per derrotar 2-3 un nouvingut a la categoria. El xoc va estar marcat per la polèmica arbitral. El col·legiat, de fet, era un vell conegut dels marinals. Ho explica el capità Cinto Aranda.
El colegiado es el mismo que nos pitó en su día en la pista de Arenys de Munt, aquel partido famoso que nos expulsan a cuatro, que se inventa el acta. Es el mismo que nos pitó aquel día y ya se veía venir que desde un principio, bueno, iba a haber algo iba a pasar y así fue, sacó 16 tarjetas amarillas en un partido que no hubo nada para que sacara, pero tanto ni un equipo como el otro, ¿eh?
El grup Zarraona visitarà la pista del Vacarisses aquest dissabte, mentre que l'amics del Pou li tocarà descansar.
Aquest cap de setmana arriba el torn per als dos sèniors del Club Natació Sabadell de vòlei. Amb dos conjunts repetiran a primera divisió amb l'objectiu d'estar a la part alta de la classificació i aspirar a les fases d'ascens.
El masculí del Natació Sabadell s'estrenarà disputant un derbi comarcal a la sempre complicada pista del Barberà. Després d'haver de renunciar a Superliga 2 per falta de finançament, els de Jordi Fernández han fet algun retoc a la seva plantilla, però tindran menys profunditat de banqueta. Camilo Caro és el segon capità de l'equip i el nou director tècnic del masculí.
Aquest any ens hem reforçat, tenim l'objectiu en ment d'anar a fases i això, hem de ser molt, molt, molt serios a l'hora de jugar per arribar a final de temporada amb opcions o inclús ja matemàticament classificats a final de les jornades.
Més lluny haurà de viatjar el femení per debutar en aquesta lliga. Per començar, les Illes Balears per enfrontar-se al Garden Hotels Mallorca, un aspirant a l'ascens. El tècnic Hugo Gotuzzo explica quin serà el pla de desplaçament.
Incómodo porque tienes que levantarte muy temprano, el vuelo, al jugar domingo al mediodía, tienes que ir el domingo a la mañana, el vuelo muy pronto, pero bueno, después también da tiempo para volver y descansar de cara a la semana siguiente. Yo lo que te comentaba, ¿no? La incomodidad de tener que ir a ciegas. A mí esto no me gusta, pero lamentablemente es así, es lo que nos toca y ojalá lo podamos sacar adelante.
Els dos partits es jugaran durant la matinal de diumenge. El primer torn serà per al femení a les 12 i a dos quarts de dues ho farà el masculí.
I en últim punt, Marta Romance s'ha proclamat campiona de França de duatló per equips. L'equip de l'esportista sabadellenca es va adjudicar la victòria a les Herbiers en plena recta final de la temporada per a Romance.
En el seu triomf, Romance assegura haver gotit, però també reconeix que ho va fer en unes dures condicions climatològiques.
Les condicions van ser superdures, perquè plovia molt, granissava i feia molt vent, però va estar molt divertida.
Aquest cap de setmana, Romance li toca tornar a competir. Ho farà amb el Prat a la Lliga de Clubs de Triatló a Àguiles.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 6 d'octubre. Recordant-vos que el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.